Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El passeig de Can Feu es reobrirà al trànsit dilluns que ve, després de 2 anys tancat per les obres del soterrament de les vies dels ferrocarrils. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, destaca la importància de poder reobrir aquesta via totalment canviada.
Que es pugui obrir el passeig de Can Feu amb la via a sota, el primer que vol dir és que hem sigut capaços de fer possible una cosa que molta gent pensava que era impensable, que és que la via quedés soterrada en l'espai de Can Feu Gràcia. I, per tant, el següent pas quin era? Doncs era que el passeig Can Feu, que hem tingut tallat per aquestes obres de passar el tren per sota i els cotxes per sobre, doncs es pugui obrir, i és el que passarà dilluns.
En paral·lel, s'està fent un concurs d'idees per decidir com s'urbanitza el nou passeig de Can Feu. L'exposició dels 6 projectes finalistes es podrà veure al Centre Cívic de Gràcia del 4 al 12 de febrer.
L'Ajuntament de Santa Perpètua reclama la paralització del futur centre logístic d'Amazon al polígon de Can Rebella, al límit amb Sabadell.
Des de Santa Perpètua consideren que aquesta planta de grans dimensions pot suposar molts problemes a la B-140 i reclamen que s'aturi el projecte fins que es faci un estudi de mobilitat. Des de Barberà, en canvi, asseguren que la situació de col·lapse d'aquesta via no és només atribuïble a l'activitat de Can Rebella. Per això aposten per asseure's tots els municipis afectats, també Sabadell, per buscar solucions a aquesta situació.
En esports, les noies del waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell s'enfrontaran a l'Horizonte Catània als quarts de final de l'Eurolliga.
És l'equip que els ha tocat en el sorteig celebrat aquest migdia, el que menys desitjava les noies de David Palma. I és que les italianes han estat campiones d'Europa 8 vegades. L'anada jugarà a Itàlia el 23 de febrer, mentre que la tornada serà a Can Llong el 9 de març.
Són algunes de les notícies que tractarem en aquesta mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 7 graus a Sabadell, temperatures lleugerament inferiors que ahir a aquesta hora. Hem d'esperar que segueixin baixant. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui ens creua un sistema frontal que deixa el cel molt ennuvolat i un ambient fred en general, amb temperatura que amb prou feines a zones de la meitat sud del litoral i a les Terres de l'Ebre arriba als 10 o 11 graus, amb alguna precipitació en general feble, sobretot afectant les comarques de Lleida, també de Tarragona, però que al llarg d'aquesta tarda podrien aparèixer altres indrets del territori de manera irregular i de caràcter feble. A partir del vespre, sobretot al llarg de la nit, un cop creui el front, obrirà les portes al vent de component oest, que es reforçarà ràpidament, sobretot a punts del prelitoral sud, també del litoral sud, aquí hi haurà ratxes molt fortes de vent al final de la jornada i durant la matinada. Demà aquest vent anirà a la baixa, tot i que no acabarà de desaparèixer de la meitat oest de Catalunya, tot i que sí que quedarà una miqueta més fluix al centre del dia i sobretot al final de la jornada. Al centre del dia s'obriran moltes clarianes, fins i tot en predomini del sol, fora el vessant nord del Pirineu, on continuarà la nevada en general feble. La temperatura demà la màxima quedarà més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem problemes a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze i 4,5 a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també trobem 3 quilòmetres de retencions a Sant Cugat per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord i 1,5 km a Barberà, en aquest cas en sentit sud. A la P7 també a Barberà, 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell recuperarà el passeig de Can Feu al trànsit rodat el pròxim dilluns. La via d'entrada a la ciutat que comunica el barri de Can Feu amb la plaça del Mil·lenari estava tallada des de principis del 2017, quan van començar els treballs de soterrament de la línia S2 dels ferrocarrils de la Generalitat. Ara s'obre el trànsit aquest nou passeig amb algunes millores. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. D'entrada, la nova via inclou un carril bici i dos carrils de sortida i un d'entrada pels vehicles. Una parada d'autobús disposa en plataforma unes voreres més amples i també s'hi han plantat fins a 27 lledoners. Aquests canvis suposen l'eliminació d'un carril del disseny original del carrer. Juli Fernández, tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, explica com canviarà la circulació un cop s'obri la via al trànsit.
Dilluns tindrem obertes altra vegada dues entrades a la ciutat, tindrem dues sortides de la ciutat i, per tant, això també farà que la sobrecàrrega que teníem ara mateix en la Rambla Ibèria Ronda Ponent, no?, que era un dels punts més carregats perquè durant les obres doncs, l'entrada de Passeig Can Feu ha estat tallada i abans havia sigut a la inversa.
El nou carril bici serà de 216 metres de llargada i, a més, servirà per connectar la via ciclista de la Rambla Ibèria amb el futur carril que ha d'unir Sabadell amb Sant Quirze, un projecte que és finançat pel Fons FEDER de la Unió Europea. A més, s'hi han fet algunes altres millores, com canvis en la il·luminació amb els llums LED i també canvis en la semaforització i la senyalització.
Quan fem actuacions les hem treballat i en aquest cas en el marc del soterrament, on els veïns han sigut una part molt important de que això passés, tot el que hem anat fent ho hem anat treballant conjuntament amb l'agrupació de veïns, amb la plataforma pel soterrament, i per tant tot això és compartit i conegut.
Aquestes no són les úniques actuacions que es faran al barri de Gràcia. Entre el 6 i el 12 de febrer es farà l'exposició de 6 propostes finalistes per urbanitzar el gran parc que ha deixat el soterrament, un concurs d'idees que ha d'estar enllestit aquest mateix mes de febrer.
I no deixem de parlar de mobilitat, perquè precisament canviar la mentalitat dels sabadellencs envers la mobilitat de la ciutat és l'objectiu del projecte Camins Escolars Segurs a les escoles i instituts de Sabadell, o el que és el mateix, el projecte que ha rebut més suports en el procés participatiu Construint Ciutat. Isabel, una de les seves impulsores, assegura que aquest programa és només el primer pas.
Celebrem molt aquest primer pas, però pensem que és això, que és un primer pas, que només amb assenyalar els passos de vianants no n'hi ha prou, que hi ha moltíssima feina per fer en aquest sentit, i per això demanem al consistori valentia i coratge per engegar tots aquests passos que cal per aconseguir aquests camins escolars segurs, com això, aquest primer pas de canvi de mentalitat, perquè és molt necessari.
Aquest, però, és només un dels 19 projectes que s'han endut finançament del programa Construint Ciutat 2019.
Així és, fins a 19 propostes d'entitats i ciutadania es podran executar durant aquest any gràcies al programa Construint Ciutat. Una d'elles, potser una de les més sorprenents, és l'Agenda Cervesera de Sabadell. Aquest projecte proposa, tal com diu el seu nom, crear una agenda de les diferents cerveses que es produeixen a la ciutat. Sota la polèmica d'haver guanyat finançament davant de propostes de caràcter més social, Sami Calvet, impulsor de l'Agenda, assegura que en aquest procés participatiu hi ha espai per tothom.
D'alguna manera el que vam fer vam veure que era una oportunitat, perquè era només social, sinó sociocultural, no? Els projectes del Construint Ciutat. I vam dir, doncs, mira, aquesta és una mica l'oportunitat que tenim, doncs, per poder-nos mostrar i expressar i difondre aquesta cultura cervesera, que és una mica és el nostre dia a dia, però amb això puguem tenir una miqueta més d'altaveu.
Pel que fa a la resta de projectes guanyadors, en l'àmbit d'espai públic podem veure una clara dominació de les propostes impulsades des de les escoles, en projectes com la millora del pati de l'escola La Romànica. Pel que fa als projectes de serveis comunitaris, el que ha obtingut més vots és l'anomenat Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell, amb què es busca millorar l'espai urbà de la ciutat.
La tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat i Innovació, Marisol Martínez, considera que encara no es coneix prou la marca Sabadell a dins i a fora de la ciutat. En aquest camí a recórrer s'inclou l'elaboració d'un pla de comunicació per informar sobre la mateixa marca i explorar noves col·laboracions amb grans agents de la ciutat, com ara el Parc Taulí.
Aviat farà un any que l'Ajuntament va presentar la marca Sabadell, un projecte que havia de servir per aglutinar la ciutadania al voltant de l'orgull de pertinença a la ciutat, alhora que pogués constituir un element de referència a l'exterior. De moment, 10 mesos no han estat suficients per projectar la marca, de manera que el consistori es planteja noves mesures per difondre-la. Entre aquestes hi ha la promoció a través de marxandatge institucional i una campanya de publicitat que la tinent d'alcalde Marisol Martínez ha promès que seria important. També es donarà suport a les empreses i entitats perquè utilitzin el logo de la marca.
Dentro de poco, cuando ya tengamos también toda nuestra oficina de turismo, también tendremos un punto de información, de asesoramiento, de también poderles pasarles absolutamente todos los diseños para que pueda desarrollarse. Es uno de los elementos que tenemos que desarrollar y que tenemos que trabajar.
De moment, la marca és present en nombroses entitats esportives de la ciutat, es va fer forta durant la Festa Major i es pot veure diferents comerços i els autobusos de la TUS.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda exigeix a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barberà que aturi les obres de construcció del que podria ser un nou centre logístic d'Amazon a Can Rebella, al límit amb Sabadell. L'administració perpetuenca reclama que el projecte quedi en suspens fins que es presenti un pla de mobilitat que eviti el col·lapse de la B-140 i l'accés a l'AP-7 arran d'aquestes instal·lacions.
L'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, creu que les obres s'han d'aturar fins que hi hagi garanties que es pot absorbir el trànsit generat per un centre tan gran com aquest. La demanda oficial arriba després que, segons García, s'hagi demanat aquesta informació en múltiples ocasions sense obtenir resposta.
Per això ens hem vist obligats, perquè veiem que aquestes obres van molt ràpides, que nosaltres hem intentat buscar informació per saber exactament com es solventarà el tema de mobilitat, i com que ningú ens ho ha facilitat, ni cap d'aquestes administracions, doncs el que hem fet és requerir-ho de manera formal. Només estem preocupats per la problemàtica en quant a mobilitat que es pot generar en aquesta via. Si hi ha un estudi, i hi ha propostes, i hi ha solucions a aquesta situació, Santa Perpètua no té cap tipus de problema.
Des de l'Ajuntament de Barberà han lamentat que l'administració perpetuenca hagi presentat un decret sense haver parlat abans amb els municipis afectats. A més, asseguren no tenir confirmació oficial que sigui Amazon l'empresa que ocupi els terrenys. Fabià Díaz és regidor de Territori i Sostenibilitat de Barberà.
L'Ajuntament oficialment no té cap informació sobre la instal·lació d'Amazon a Can Rebella. Això seria... Aquest és el punt en el que estem. Allà està urbanitzant una altra empresa, que és la que va guanyar una licitació, un concurs de venda dels terrenys per urbanitzar i per engegar l'urbanització i tirar endavant el que és les obres que s'estan fent ara allà. Les obres que s'estan fent allà no les està fent Amazon, ni cap altra empresa. Les està fent una empresa que va guanyar en un procés que es va fer públic i un procés que va guanyar una empresa que era Goodman.
Tot i això, Díaz dona la raó al govern perpetuenc sobre la necessitat d'actuar per millorar la mobilitat a la B-124. Amb tot, els dos municipis s'emplacen mútuament a seure's a parlar, també amb Sabadell, per buscar solucions al col·lapse de la via.
Sabadell i Catalunya no tenen un problema de vacunació infantil. Tot i els falsos mites que en els últims anys han fet caure els índexs de vacunació, actualment la cobertura vacunal al país se situa al voltant del 97%. El doctor Valentí Pineda, coordinador de la Unitat de Malalties Infeccioses, Educació i Nen Viatger i Cap d'Hospitalització Pediàtrica del Taulí, creu que amb aquests nivells no és necessari obligar per llei a vacunar.
A Catalunya, com que tenim cobertures vacunals del 97-98% amb algunes vacunes, en teoria tothom, els comitès d'ètica, la gent que parla de com s'ha de comunicar a les persones temes importants, parlen que amb aquestes cobertures vacunals obligar en plan taliban quasi a la gent que no va vacunar seria potenciar aquesta idea d'anar en contra de... Amb la qual cosa, amb aquestes cobertures nostres com tenim ara, en aquests moments ningú es planteja a obligar sí o sí a complir tot el calendari vacunal.
Un jutjat de Barcelona ha avalat aquest mes de gener la decisió d'una escola bressol de Sant Pol de Mar de no matricular un nen perquè no estava vacunat. Aquest cas concret ha reobert la discussió sobre si les vacunes són realment necessàries o no. Experts en la matèria, com el pediatre del Taulí, Valentí Pineda, coincideixen en la necessitat de complir amb el calendari vacunal per evitar brots de malalties pràcticament erradicades, com ara el xarampió. D'altra banda, Pineda ha lamentat que l'Estat no hagi aconseguit unificar els calendaris vacunals de totes les comunitats autònomes. Al seu parer, tots els territoris haurien de seguir els mateixos criteris per evitar el desprestigi, diu, que acaben patint les vacunes.
Encara en salut, l'Hospital de Sabadell atén fins a 1.500 pacients de càncer l'any. Si extrapolem aquestes dades a nivell mundial, les xifres són esfereïdores. Fins a 9 milions i mig de persones moren a causa d'aquesta malaltia. Dilluns que ve, l'Ajuntament de Sabadell, juntament amb entitats de la ciutat, han impulsat tot un seguit d'activitats per conscienciar la població sobre l'abast de la malaltia, però també donar-li eines per poder evitar-ne la seva aparició.
Per primera vegada, l'Ajuntament, l'Hospital Taulí i entitats que lluiten contra el càncer col·laboraran per commemorar el pròxim dilluns el Dia Mundial del Càncer. Per al doctor Eugeni Saigí, del Servei d'Oncologia Mèdica del Taulí, aquesta unió de forces del consistori amb entitats com Oncolliga o el FAR és un clar reflex de com s'hauria de gestionar la lluita contra el càncer.
Afrontar una malaltia com el càncer és un treball de tots, que hem d'implicar a tots els sectors de la societat. I, per tant, aquest és un exemple que el que volem plasmar és aquesta col·laboració. No? La lluita contra el càncer ens implica a tots, necessitem lluitar tots i necessitem lluitar tots junts per tal de millorar i continuar millorant els resultats que, que necessitem per fer front a aquesta, malaltia i als reptes futurs que tenim per davant.
Així doncs, dilluns les activitats comencen al matí, quan totes les associacions s'agruparan sota una mateixa carpa que s'instal·larà a la plaça Doctor Robert. A la tarda, al Casal Pere IV tindrà lloc una taula oberta en què hi participaran representants de les entitats, però també persones que pateixen la malaltia.
És un quart de vuit, seguim parlant de l'àmbit social. La FATRAC, l'Associació de Familiars Afectats per Trastorns de Conducta, treballa per acabar amb l'estigma social que encara existeix quan els infants reaccionen amb violència contra els progenitors.
Des de l'associació denuncien que són casos difícils de detectar quan els infants són petits fins que no arriben els primers problemes, com el fracàs escolar o el consum de drogues. Maria Barceló és membre de la FATPRAC.
No, és que ja estan a la xarxa de salut mental molts d'ells. Ja hi són. El que passa que salut mental no està preparada per poder-los ajudar. No entren dintre els clixés que té la salut mental. Per això la Generalitat ha creat aquest programa que té un nom molt llarg i raro que ara no me'n recordo, però bueno, és especialment per nanos amb patologia complexa, no? Que tenen més d'una patologia, que no tenen només, per exemple, esquizofrènia. Poden tenir esquizofrènia i consum de cannabis o alcohol. N'hi ha molts amb el símptoma de SAPT, aquesta de l'alcoholisme fatal.
Només un de cada 10 casos de famílies en què els fills exerceixen violència contra els progenitors s'arriba a conèixer.
I Sabadell acull un dels grups de menjadors compulsius anònims. Aquestes persones són addictes al menjar com a via d'escapament a l'ansietat o a la inseguretat.
Habitualment reben tractament, però un cop a la setmana es reuneixen per crear un espai per ajudar-se de forma conjunta. Un dels problemes afegits que té aquest col·lectiu és que cada dia s'han d'enfrontar a la seva addicció. Ho comenta la Maria en declaracions al Matí.
Nosaltres de vegades ho tenim una miqueta més difícil perquè socialment moltes coses se celebren amb el menjar, tenim de menjar, tenim de tocar aliments i tenim d'estar molt ben mentalitzats de segons quines actituds i segons quines coses de no fer-les. I, bueno, i ho anem aconseguint, dia a dia, de 24 hores en 24 hores i bueno, és un abans i un després positivament, vull dir 100% positiu.
Un dels seus objectius és actuals és créixer i per aquest motiu han organitzat una trobada informativa el pròxim 13 de febrer a la parròquia de la Puríssima.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat del dia. Un exprofessor de la Badruna Gràcia de Barcelona és enviat a judici per abusos sexuals a menors i possessió de pornografia infantil.
L'exprofessor hauria comès els abusos el 2012, va ser investigat el 2015, però va seguir treballant a l'escola fins al 2017. Un total de 5 delictes d'abusos sexuals, 8 de revelació de secrets i unes 700 imatges de nens despullats i semidespullats. L'han identificat com a autor dels fets i la jutgessa creu que hi ha prou indicis per jutjar-lo.
Òmnium avisa que no esperen criticant gestos del PSOE i que hi haurà mobilitzacions si la sentència de l'1 d'octubre és condemnatòria.
El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha interpel·lat el govern central dies abans de l'inici del procés. Per Mauri, l'únic gest que esperen del PSOE és que demani a l'advocacia de l'Estat que retiri les acusacions contra els líders independentistes i alerten que hi haurà mobilitzacions si la sentència no és absolutòria.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareixerà al Congrés per l'actuació policial del 16 de gener a Girona.
Les formacions independentistes han demanat que Marlaska comparegui a petició pròpia davant de la Comissió d'Interior de la Cambra Legislativa. El ministre ha d'explicar l'operatiu policial que va permetre detenir polítics i periodistes el passat 16 de gener sense cap ordre judicial.
El govern espanyol desmantellarà la plataforma de gas Castor.
Així ho ha afirmat la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, durant la clausura definitiva del magatzem de gas Castor. Ha dit que la mesura podria aprovar-se les pròximes setmanes al Consell de Ministres.
I Pedro Sánchez podria convocar eleccions anticipades si no s'aproven els pressupostos.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, avisa que si no s'aproven els pressupostos, Pedro Sánchez convocarà eleccions abans d'esgotar la legislatura. Així ho ha afirmat en una entrevista a Televisió Espanyola, en la qual s'ha mostrat convençuda que reuniran els suports necessaris per tirar endavant els comptes. El primer examen als pressupostos tindrà lloc el 13 de febrer, quan es votaran les esmenes a la totalitat que presenta l'oposició.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, l'Horizonte Catania italià serà el rival de l'Astralpool Natació Sabadell als quarts de final de l'Eurolliga de Waterpolo femení. No han estat de sort les del club al sorteig que s'ha celebrat aquest matí a Nyon. Les italianes no eren el rival més desitjat a Can Llong. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Unes apuntaven cap al Sant Andreu per no haver de fer un desplaçament llarg, d'altres cap al Plebiscito Padova, a priori més feble, tot i venir d'empatar contra l'Olympiacos. En tot cas, al final, el rival serà l'Horizonte Catania i Olga Domènech, la capitana de l'equip, admet que no era el rival que volien.
Bueno, la veritat és que arribat a aquest punt, el nivell dels equips que ens poden tocar, sabíem que eren, un nivell molt alt, i la veritat és que l'Horizonte potser era el menys desitjat, però també hi havia la possibilitat.
Al final, però, com dèiem, ha tocat l'equip amb més història del vell continent, l'Horizonte, campió d'Europa 8 vegades, i amb figures com l'holandesa Sabrina van der Sloot o Roberta Bianconi. L'anada jugarà a Itàlia el 23 de febrer i la tornada a Can Llong el 9 de març.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell vol tancar un fitxatge abans del 31 de gener. Ho ha confirmat avui el director general arlequinat Bruno Batlle. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El club pensa en un jugador jove, molt probablement sub-23, que arribi cedit i que pugui ocupar l'eix de la defensa. Així ho ha expressat Batlle.
Al final la qüestió és millorar l'equip. És cert que potser a la posició de defensa central, tot haver incorporat a Pajarero, doncs tenir un altre jugador no ens aniria malament, que això també ens permet doncs que algun dels que pugui estar de central pugui també actuar lateral o fins i tot de pivot defensiu. Això ens donaria una mica de versatilitat. Si poguéssim fer alguna cosa aquí, doncs estaria molt bé.
Una opció que s'ha complicat en les últimes hores, tal i com us pot assegurar Ràdio Sabadell. Un Bruno Batlle, a més, que ha fet aquestes declaracions en la presentació oficial de l'empresa Valero com a patrocinador del club. De fet, Valero es converteix en el principal patrocinador del futbol femení del Centre d'Esports des del futbol base fins al primer equip fins al 2020. En la part purament esportiva, la primera plantilla del Centre d'Esports avui ha descansat i no serà fins demà quan comenci a preparar el partit de diumenge a la Nova Creu Alta contra l'Atlètic Balear. Serà a partir de les 12 del migdia.
Encara en futbol, el Mercantil segueix de zel a Lliga Nacional Juvenil malgrat la derrota 2-0 al camp del Badalona. L'equip de Carlos López és de zel després de caure al Nou Municipal badaloní, un partit que els escapulats van desnivellar la segona meitat i al qual els graciencs no van estar al seu millor nivell.
Els blaugrana no van saber aprofitar els molts espais d'un camp ample i que a priori els beneficiava, com era el del Badalona, tal com reconeix el pitxitxi de l'equip, Joan Poc.
Nosaltres també ho pensàvem, ja que som un equip que amb espais tenim més possibilitats de fer perill, però no va sortir així, no hem sortit al 100% i bueno, hem de fer autocrítica i canviar-ho.
L'oportunitat per treure's l'espina per aquesta derrota a Badalona la tindrà el Mercantil diumenge a les 12 a casa. Els de Carlos López rebran a Arraona Marinals un altre rival directe a la zona mitja de la classificació, com és el Juvenil B del Girona.
Montse Mas és la nova campiona de Catalunya indoor dels 1.500 metres. La sabadellenca va haver de suar el triomf fins als últims metres per imposar-se a l'andorrana Dayan Huerta, la seva principal rival a la pista coberta de Catalunya.
Amb un temps de 4 minuts, 35 segons i 56 centèsimes, la sabadellenca es va endur la medalla d'or a l'esprint final. El campionat de Catalunya indoor també va servir per veure algunes de les joves promeses en acció. Mas, una de les atletes més experimentades, explica que cada cop són més les joves que competeixen a gran nivell en aquest tipus de cites.
Està bé que vagi sortint gent i ho veus, no? No només en el 1.500, sinó en el 800 i en el 3.000, les proves de fons, que veus molta gent al darrere que d'aquí pocs anys donarà molt que parlar.
Al marge de Montse Mas, els millors resultats dels 8 atletes de la Joventut Atlètica Sabadell que hi participaven van ser la quarta posició de Marta Pérez en el salt d'alçada i la cinquena de Sheila Dobon en el triple salt.
5 minuts per 8:15, Sergi Giral ha estat guardonat per la Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, amb el trofeu que l'acredita com a campió d'Europa de ral·lis de regularitat en la modalitat de cotxes històrics.
El campionat d'Europa aconseguit la temporada passada en el ral·li Costa Brava li ha valgut a Giral per rebre aquest reconeixement. El de Sabadell es mostra molt satisfet d'aquest guardó.
I bueno, és la suma d'un esforç de molts anys i de creure en un mateix, no? I si tu creus, pues, apretes, t'esforces i un dia saps que pot arribar, no? I bueno, m'ha tocat a mi i molt feliç, la veritat que molt content.
Un reconeixement molt important per al sabadellenc que arriba a més pocs dies abans de l'inici d'un dels reptes més grans de la temporada, el Rally de Monte Carlo de cotxes històrics. Aquesta serà la segona ocasió que el de Sabadell participi en el Rally Monegues, que ho farà sent el copilot de David Nogareda i tots dos al volant d'un Porsche S-Coupé de 1969. Divendres, sortida des de Barcelona, i dissabte ja comencen a disputar els 5 primers trams cronometrats. Fins a 325 pilots lluitaran per endur-se un dels rallies més bonics i disputats de la temporada.
Iker Pajares torna avui a la competició. Després del gran paper fet a Bombay, el jugador d'esquash sabadellenc s'estrena a l'Open de Detroit a partir de les 10 de la nit contra l'anglès Chris Simpson.
Es tracta d'un jugador que és gairebé 30 llocs per sobre de Pajares al rànquing mundial, si bé el de Malibu esportiu no renuncia a res. Un campionat, aquest Open de Detroit, molt diferent pels premis que lliuraran. És un torneig amb dotació econòmica de 75.000 dòlars, però al marge d'això el guanyador també s'endurà un rellotge Rolex valorat en 100.000 dòlars. Un present que ha tret el jugadors del món, com explica Pajares.
És un campionat d'una dotació econòmica molt gran, amb aquest extra que fa que, com que ara vinguin jugadors més bons del top 20, em sembla que han vingut 15 jugadors. Han faltat els millors, però 15 d'ells es troben aquí a Detroit per competir.
En cas de superar la primera eliminatòria, avui contra Simpson, el de Malibu esportiu es veurà les cares als vuitens de final amb l'australià Ryan Kuskeli, cap de sèrie número 5 del torneig.
El jugador del bàsquet Pia, Damià Paez, va ser l'únic representant sabadellenc present a l'All-Star de Copa Catalunya disputat el passat cap de setmana al Nou Congost. El pavelló del Baxi Manresa va acollir la festa del bàsquet català que un any més va organitzar la Federació Catalana de Bàsquet amb el suport de la xarxa.
I tot plegat en un parell de jornades en què, a part dels partits de les estrelles, tant masculí com femení, també hi va haver concurs de triples i esmaixades. Damià Paez, jugador de la Pia, assegura que va ser una festa inoblidable.
L'experiència va ser molt, 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 molt xula, perquè el camp era brutal, van donar moltes entrades i la veritat és que el partit va ser d'alta notació, molts punts, jugades interessants i molt maques. Bé, el que és un partit d'aquestes característiques.
Més de 3.500 persones van presenciar aquesta tercera edició de l'All-Star masculí i femení de Copa Catalunya.
I un últim apunt, el Femiesport Amics del Pou Nou Escorial va caure a primera divisió en el derbi contra el Penya Esplugues. Les quadribarrades van tenir les seves oportunitats, segons l'entrenador Fernando Castejón, que va proposar un plantejament més atrevit, veient que tenia molt poc a perdre.
Le pedí eso, que fueran más valientes y un poquito más descarados en ataque, porque este partido nos venía bien para eso. Es lo que estábamos diciendo las jornadas anteriores, que teníamos muy poco que perder y mucho que ganar en este partido con estas chicas de Esplugas, que para mí es uno de los equipos punteros de este año.
El pròxim rival aquest cap de setmana serà el Pollo Pescamar. Les gallegues són cinquenes amb 28 punts i han guanyat 3 dels últims 4 partits. El conjunt de Castejón, per contra, té el penúltim a 4 punts i el tercer per la cua ja a 9.
Menys d'un un minut per dos quarts de vuit. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 29 de gener. Recordeu que totes les notícies que us hem desgranat aquesta mitja hora les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions també a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.